Montserrat. Nom propi, generalment femení, d'arrel religiosa, estès a Catalunya, associat històricament a la tradició i a la identitat col·lectives catalanes. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4, aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns, demà és dimarts. Avui saludem l'Antoni Bassas fent el cafè. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
I el nostre president dels noticiaris, que té un petit dubte de setmanal.
De quin dia de la setmana sí, és, però si vaja, petit, a part d'això...
Si fos petit, rai.
Com que és el primer dia, déu-n'hi-do. Bueno.
És bé que és una setmana tonta, que ja només queden 4 dies per acabar-la.
Al final, no al principi. O sigui...
Llavors, no, però potser ho compta al revés, l'Òscar.
Perquè tu penses, si el dilluns ja no estàs molt situat, a mitja setmana ja deu ser tremendo.
Ah, però que heu quedat per escarnir-me, tots dos, o què?
Ah, perquè, ha sigut una paraula abans que...
Mira aquesta falta de respecte. A més, avui us estic espiant, eh? Vigileu, que us estic veient, eh?
Ah, si nosaltres també veiem... Ah, no, veiem el Baraiber, nosaltres.
Ah, clar, no, jo ara us veig a vosaltres. Per tant, us estic espiant, eh?
Pensa que la paraula que tenia a punt era Montserrat, com sí. Els oients han sentit, però ha estat a punt, perquè hauria vist la mirada de canviar-la i dir embolic. O alguna cosa així.
Molt bé, escolta'm, amics com vosaltres, qui vol tenir enemics, eh?
No, escolta, tens pitjor la veu avui que divendres.
Estic fatal, Garriga, no aixeco cap. És un virus que porto 10 dies convivint amb ell.
Ah, és un virus?
No ho sé, ha passat per la gola, el nas, el pit, ha tornat a la gola, ha tornat al nas, no sé, va amunt i avall per dins del meu cos i no sé on
para. Oscar Fernández,
o el burrissol aquest dels plataners de Barcelona.
No, ja li venia d'abans.
Sí, sí, és abans. Vaja. No sé, escolta'm, però si teniu algun remei d'aquests casolans...
Està com Mbappé, però, cada dos per tres, pobre.
Però li fa la veu interessant.
Ho faig per això, és expressament, Antoni.
No, clar.
Això escolta més,
ara. Ara.
Doncs encara que no ho sembli, és dilluns, 27 d'abril, i estem pendents de tot això. I una de les notícies del dia és que l'expresident Pujol queda fora del cas Pujol.
Sí, és la notícia del dia perquè l'Audiència Nacional ha exonerat finalment l'expresident Jordi Pujol del judici sobre l'origen de la fortuna familiar. Ha estat després, això sí, de fer-lo anar presencialment a Madrid per comprovar allà in situ el seu estat de salut. Pujol, de 95 anys i amb símptomes de demència, viatja a aquesta hora de tornada cap a Catalunya.
Sortint de la demència i, mentrestant, Soraya Sáenz de Santamaría diu que no recorda res.
Ha declarat avui el judici contra la trama Kitchen, però ha al·legat això, que no té present cap dada relacionada amb el suposat ús de fons reservats de l'Estat per destruir proves de la Caixa B del Partit Popular.
Vaja. Encara de tribunals, Carlos Mazón continua fora de la causa de la Dana.
El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià confirma la seva decisió de no investigar l'expresident valencià per la seva gestió d'aquella gota freda.
I a veure què passa quan això li arriba a Donald Trump.
El canceller alemany Friedrich Merz considera que l'Iran està humiliant els Estats Units a les negociacions de pau per l'Orient Mitjà. Merz, que fa 2 mesos es va mostrar molt tou davant Donald Trump quan aquest criticava Espanya, ha fet aquestes declaracions davant d'estudiants alemanys, estudiants del seu país.
Difícilment és conscient del que estava dient.
De la porta que està obrint.
O de qui algú estava gravant això. Els esports, atenció, avui és un dia sorprenentment clau per l'Espanyol.
Sí, que continua buscant la primera victòria d'aquest any. La mala ratxa dels blanquiblaus aquest any 2026 els pot situar al caire de l'abisme si aquesta nit no guanyen contra el Llevant, implicat de ple en la lluita per la permanència. Parlant d'implicació, Mbappé s'ha lesionat i és dubte, fins i tot pel clàssic, i ves a Madrid, diuen que fins i tot podrien no tornar a jugar amb el Madrid aquesta temporada.
Com la min Yamal. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs de la compareixença del president de DIF, Luis Pedro Marco de la Peña, a la Comissió d'Investigació del Senat pels accidents de Gelida, a Rodalies, i d'Ademuz, a l'alta velocitat espanyola.
Òscar Fernández, demà sou que estàs millor.
Esperem, creuen els dits.
Demà, que és dimarts, per cert.
Sí, segur?
Sí, principi...
Tens segur això, eh?
Tinc 3 fonts, per tant ja ho podem donar...
No, així,
ara farem un puix.
Perfecte. Ara no t'equivoquis cap dia, eh?
Troba'm l'error.
Val, d'acord.
Fins demà, Òscar.
Adéu, adéu.
Estàs fent números basses per quan vols que el Barça sigui campió?
No.
Quan vols que sigui campió?
Quan abans millor.
O sigui, diumenge...
Per exemple.
Al camp de l'Espanyol.
Sí.
I si fos un altre camp, també?
No, al camp de l'Espanyol, no.
Sí, bueno, sí.
Home, però el Barça no hi serà al camp de l'Espanyol.
Però serà campió al camp de l'Espanyol.
Bueno, quan acabi el partit de l'Espanyol.
Et fa il·lusió especial?
Però no perquè sigui... O sigui, la meva resposta ha sigut quan abans millor. I això pot ser aquest cap de setmana, sí.
Però jugant així a la passiva és una mica més tristot,
què vols,
no?
Què vols que et digui? No seria la primera vegada.
No, ni l'última,
esperem. Ni l'última, però aviam...
Si no vols esperar a dir, mira, doncs aquest cap de setmana que guanyin tots dos ja guanyem el Camp Nou.
No, No.
Però el Camp Nou contra el Madrid, eh?
Admeto que el Camp Nou contra el Madrid tindria molta, molta gràcia. O sigui, em faria... Posats a triar, si ara la pregunta és què t'estimes més? Que vingui al Madrid i t'hagi de fer el passadís o que vingui al Madrid i guanyar-li i aleshores ser campió de Lliga, m'agradaria molt més això segon. M'agradaria molt més. O sigui, guanyar el partit i en aquell moment proclamar-te campió de Lliga.
Per tant, llavors l'Espanyol Madrid d'aquest cap de setmana vas amb el Madrid.
No, perquè ja hem quedat que la primera opció és quan abans millor. Garriga.
Ai, no l'enganxarem al Bassas. No,
bueno, potser sí algun dia, però en principi ja tenim una mica de mili.
Ara obrirem el tema. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, us veig molt engrescats.
Juganers. Sí. I això que la notícia del dia avui és seriosa perquè hem tancat, ara ho explicaven a l'informatiu, el cas Pujol, com a mínim pel que fa al president Pujol, que sembla mentida que tants anys parlant d'això i ara resulta que el senyor que dona nom al cas queda fora del cas. Vaja, la família, bueno, però sobretot ell.
És que si tu comences una causa judicial contra algú que té 85 anys o 83, no sé quants en tenia quan va començar, i passen 10 o 12 anys, t'exposes primer que se't mori pel camí i després que arribi el dia de la veritat i, no, bueno, i que passi el que ha passat avui, no? Aquí em sembla que tots estàvem al cap del carrer. Jordi Pujol no estava en condicions de defensar-se. És una persona que no hi sent bé, que repeteix les coses, que fa repetir les coses, que va amb caminador, que es cansa d'estar fins i tot assegut. Perquè, bueno, per tant, és evident que no podia defensar-se. L'han fet anar a Madrid podent fer aquesta reunió que el jutge ha dit que era molt important tenir-la, o haguéssim pogut fer amb el jutge venint a Barcelona o el jutge delegant amb un altre i que l'haguéssim fet aquí. No, l'han fet allà perquè no sigui dit. O sigui, el tribunal, jo crec que el principi principal que l'ha inspirat és, sobretot, que ningú pugui dir que érem uns tous i que amb Jordi Pujol no ens vam atrevir. I aleshores, la segona part és perquè, com que probablement també l'havien d'absoldre, perquè el seu nom pràcticament no ha sortit en tot el judici, mira, millor apartar-lo de la causa que haver-lo d'absoldre.
Home, però això ja seria il·legal, no?
Bueno, tu, si dius que fas això, és prevaricació.
Ah, això exacte.
És il·legal. Però si no ho dius, si ho penses, i si ho fas...
Ah, no. No deixa de ser prevaricació, però no ho pots demostrar.
Però no, clar, és indemostrable. De dir, no, jo l'he fet venir.
Però no queda també una mica... El dubte quedarà per sempre, llavors, el no tenir una sentència.
Aleshores, aquí queda una altra cosa, que és la de dir... aquest judici no tindrà, per Jordi Pujol, una veritat judicial.
Exacte.
Recordem, però, que el judici contra la seva família continua, eh? Però contra ell ja no tindrà una veritat judicial i, per tant, algú sempre podrà dir, bueno, perquè...
No el van jutjar.
Perquè no el van jutjar. Bueno, no el van jutjar perquè la instrucció va durar una dècada o més d'una dècada, i, per tant, això no és problema de Jordi Pujol. I després, jo crec que potser en aquests moments... En primer lloc, el judici més important de la vida de Pujol no era aquest, sinó el de l'any 60. El Consell de Guerra, en plena dictadura, quan va anar a la presó, us presentem al general Franco, que és un manifest que va redactar. Aquest va ser el més important. Aquest també ho era, evidentment, a més implica la família, però el judici més important per ell a aquestes alçades ja és el de la història. El judici de la història el fan els historiadors, però també el jurat popular de la societat.
Clar, però el no quedar sentència d'aquest judici de la història també quedarà amb aquest punt de dubte, no?
Mira, des del meu punt de vista, perquè això evidentment és opinable, jo crec que la gent ha separat ja clarament el Pujol pare de la pàtria del Pujol pare de família. És a dir, la gent que fins i tot no havent-lo votat mai i està antipolíticament en contra, reconeix que tenia talla d'estadista i que va ser un president molt important perquè va governar, entre altres coses, 23 anys amb quatre majories absolutes, fins i tot aquesta gent i tota la que el va votar saben que una cosa és aquest president i una altra cosa és allò de dir sembla que a casa les coses no les va tan controlar tan bé com caldria esperar d'algú que era tan estricte amb la moral col·lectiva.
I una de les últimes imatges que quedaran en públic de Jordi Pujol seran a Madrid, a un jutjat.
Bueno, i curiosament, n'estem dient pena de telediari, però no se l'ha vist, no, avui?
Molt poc, no?
No se l'ha vist ni quan ha entrat, ni
quan ha sortit, ni dintre de la sala, del recinte judicial.
Quedarà com una història, però potser no quedarà la imatge.
Per tant, sabrem que haurà anat a Madrid, però no quedarà la imatge. De tota manera, no deixa de ser una pena, bueno, no exactament de telenotícies, però gairebé.
Bé, això ha passat avui. Avui també hem conegut una altra història curiosa. Em sap fa poques hores, obrim carpeta d'educació, o monarquia. La princesa Leonor estudiarà Ciències Polítiques a la Universitat Pública Carlos III de Madrid, Judit.
Sí, ho ha fet públic aquest migdia a la Casa Reial en un comunicat. La princesa d'Astúries ha aprovat les proves d'accés que es fan als estudiants que han fet el batxillerat a l'estranger, com és el seu cas. Ella va estudiar a Gal·les i ha triat el grau de Ciències Polítiques. No és com la resta d'estudiants que fan la selectivitat i després escollen la carrera, sinó com que ella ha estudiat a l'estranger, doncs hi ha pogut triar el grau que farà.
O sigui que no l'han endollat, eh?
No, no. Tot és aquest procediment. Ha fet unes proves, les ha aprovades i ha decidit que faria Ciències Polítiques. És una decisió que explica aquest comunicat la Zarzuela, l'ha pres d'acord amb els seus pares, el rei Felip i la reina Letícia, i que ja han comunicat també al president del govern, Pedro Sánchez. Leonor començarà, per tant, el curs al setembre, estarà a punt de complir els 21 anys després d'aquests 3 anys que ha fet de formació militar.
Ah, clar, serà la gran de la classe.
Clar, no començarà als 18, no?
Clar, és aquella, la carrera. La gent que no la conegui dirà, aquesta deu haver repetit, que és tan gran. No, no, és que és la futura reina. Anirà a classe com una més?
En principi, sí, en principi és que segueixi el mateix programa que els seus companys, tot i que, segons el País, podria rebre algun reforç en alguna assignatura clau que pugui tenir especial interès si és que acaba sent la futura reina d'Espanya, per exemple, un reforç en Constitució.
Sí, assignatura perquè la Constitució ha d'estar forta. Sí.
Un reforç, i a més et diuen que compaginarà els seus estudis amb tota la seva agenda institucional.
Clar, això ens ha sorprès, però no és la primera futura rei o reina que estudia, no?
No, de fet, el seu pare, Felip VI, es va llicenciar en dret a la Universitat Autònoma de Madrid, això va ser l'any 93, i després també va estudiar un màster en relacions internacionals als Estats Units l'any 95.
No passa gaire que puguis estudiar a una universitat que porti el nom d'un avantpassat teu.
Però hauria pogut ser més directe, perquè a Madrid no hi ha la Universitat Juan Carlos I.
Sí, era aquella que falsificaven els títols, no?
Bueno, és el
potser tenia menys prestigi.
Ah,
aquesta
no.
És la del rebesavi Carles III.
Sí, que els agrada molt perquè era un rei il·lustrat i tot això.
Clar, aquí
el
mejor
alcalde de Madrid.
Aquí a Catalunya potser trobaríem algun familiar de Pompeu Fabra que ha estudiat a la UPF, o algú de Rovira i Virgili que ha estudiat a la Rovira i Virgili.
Sí, perquè parents de Ramon Llull, en principi, no li va
costaria gaire. Més de trobar.
Sí, costaria més de trobar.
Bé, mira, per valorar aquesta notícia tenim algú que coneix el tema. Exvicepresident del govern espanyol i professor de Ciències Polítiques, en aquest cas a la Universitat Complutense de Madrid, és Pablo Iglesias. Pablo, bona tarda.
Bona tarda. Encantado de estar con vosotros.
Com t'has quedat quan has vist la notícia que la princesa Leonor et triarà justament la carrera de Ciències Polítiques? T'has sorprès?
La verdad que no. Creo que es una decisión inteligente por parte de Casa Real. Creo que alguien que aspira a ser jefe del Estado y además a intentar defender una institución difícil de defender como la institución monárquica debe conocer las instituciones políticas de su país, debe conocer la realidad política de su país, debe conocer el funcionamiento de las instituciones internacionales, y eso se aprende en políticas. Quizá pues podría haber elegido la Complutense para conocer mejor a algunos de sus enemigos, quizá podría haber elegido una universidad catalana o una vasca, que yo creo que también le serviría para comprender pues una realidad plurinacional de nuestro Estado que no siempre parecen comprender en la Casa Real, pero en cualquier caso una decisión inteligente. Alguien que tiene que trabajar para hacer que perviva la monarquía en una situación difícil para la monarquía hace bien en estudiar ciencias políticas.
Clar, hi ha algú que pensarà, home, potser hi ha temes que els controla més ella com a futura reina que el propi professor, o no?
Bueno, quién sabe. Yo al padre le conozco y controla bastante de política, le gusta mucho, le interesa, es muy conservador, pero sabe mucho. No sé si con 21 años le ha dado tiempo como para saber todas las cosas. Desde luego aprenderá muchísimo. A mí me encantaría darle clase.
¿Com creus que seria donar classe a una futura reina? ¿Creus que series capaç d'aïllar-te d'aquest fet?
Lo de futura reina está por ver. Eso ya veremos lo que ocurra. En cualquier caso, sería algo muy interesante. O sea, y además, pues si es una persona preparada y con interés, podría aprender muchas cosas y siempre sería como un desafío y una motivación enorme poder influir, poder enseñar algo a alguien, bueno, pues que está llamada a tener responsabilidades muy importantes y que, lógicamente, o cabe esperar, que piense muy diferente a mí en muchas cosas. Quién sabe, a lo mejor le podría convencer de algunas cosas y nos sale republicana. Eso sería una buena noticia.
Clar, què passaria si la reina es converteix en republicana? Podria, la veus convocant un referèndum per això?
Primero le enseñaría que no puede convocar un referéndum, que eso no es una atribución del jefe del Estado en este país. Claro. Ella seguramente sabría que para terminar con la monarquía en España hacen falta unas mayorías parlamentarias muy difíciles, de 2/3, el procedimiento agravado en la Constitución, pero que, sin embargo, un referéndum consultivo que podría hacer el gobierno, no el jefe o la jefa del Estado, podría tener efectos políticos que, por mucho que no fueran vinculantes, serían unos efectos políticos definitivos. Igual que si hay un referéndum en Cataluña, que podría no tener efectos vinculantes, pero que tendría efectos políticos definitivos. Lo mismo un referéndum sobre la monarquía. Si, como dicen algunas encuestas, pongamos que el 60% de los ciudadanos del Estado dicen que se acabó la monarquía, por mucho que no sea vinculante, eso sería definitivo y se lo explicaría a León, y yo creo que lo entendería.
Deies això de que podria haver anat a la Complutense para conocer a sus enemigos. ¿Qui són sus enemigos?
Los republicanos, en un sentido democrático, por supuesto. Vería muchos estudiantes y muchos profesores republicanos y creo que eso le serviría para entender algo muy importante, que es conocer a quienes pueden ser tus adversarios, conocerles, respetarles, aprender de ellos. Eso es clave. Ponerte en la cabeza de quien no piensa como tú es condición de posibilidad para tener éxito.
¿Has tingut algun altre estudiant il·lustre? No futur rei o reina o possible futur rei o reina, però similar?
He tenido muchísimos estudiantes y muchísimas estudiantes ilustres y que están llamados a ser ilustres. Los que más me gustan son los que vienen de clase trabajadora, los que lo han tenido muy difícil para llegar a la universidad y que entienden que la política es un conjunto de dispositivos para mejorar la vida de la gente. Esos para mí son los más ilustres. Tener estudiantes que lo han tenido todo mucho más difícil que Leonor y que ahí están peleando sus matrículas de honor y formándose, es para mí el mayor privilegio. Esos son los ilustres.
Aquest és Pablo Iglesias, que és professor de Ciències Polítiques a la Complutense de Madrid, la carrera que estudiarà la futura, potser, reina d'Espanya. Pablo Iglesias, moltes gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros. Adeu.
I mira, aquest tema ens agrada tant que hem aconseguit trobar algú que serà professor de la princesa Leonor, que és el Lluís Orriols, que de fet és professor a la mateixa universitat a Carlos III. Lluís Orriols, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Com us heu quedat quan heu sabut aquesta notícia, els que sereu, si tot va com s'espera, professors d'ella?
Bé, no ho sabíem, eh? És a dir, ens hem enterat per la premsa, no. Suposo que el rectorat sí que hauria negociat aquesta qüestió, però des del departament i el deganat no teníem constància d'això. Per tant, molt sorpresos, sí. Agradablement sorpresos, per suposat.
Però la universitat sí que us ha donat instruccions. No ha estat tan fàcil concertar aquesta entrevista, per exemple.
Sí, mira, fixa't que normalment tenim plena llibertat per parlar amb mitjans de comunicació. En aquest cas, no és que no tinguéssim llibertat, simplement ens van demanar que coordinéssim les entrevistes a través del rectorat. No sé per què.
Sí que ho saps per què. Teniu grups de WhatsApp entre els professors?
Del departament et refereixes?
Sí.
Sí, bueno, però tenim un departament, tenim un passadís, avui teníem reunió de departament.
Vull dir que avui el tema dels grups de WhatsApp o el departament avui no devíeu parlar d'una altra cosa, o no?
No, més, avui teníem reunió de departament amb el rectorat, és a dir, que estàvem pràcticament tots, i em puc comentar, sí, la nova notícia.
Tu quines assignatures imparteixes?
Jo imparteixo el que seria el grau de Ciències Polítiques, Anàlisi Electoral. Imparteixo algunes altres assignatures, és el màster d'anàlisi política electoral, que és a nivell de postgrau ja, i algunes altres i un altre que està en un altre màster. Però diguéssim, en el grau, anàlisi electoral, que és obligatòria, per tant, encara que sigui una monarquia i no es voti el cap d'estat, haurà de passar per la meva assignatura.
No, clar, tindràs un alumne que no pot ser votada pel seu càrrec i que, a més, generalment no voten els reis. Com a mínim en eleccions polítiques, no?
Sí, decideixen no votar, sí. Bueno, és una diferència que tenen, decideixen no votar i no voten, sí. Per buscar aquest to d'imparcialitat, no? De ser pues, un cap d'estat que representa el conjunt de la ciutadania espanyola, no? Però en tot cas, Com molt bé deia el Pablo Iglesias, el grau de Ciències Polítiques et dona no només l'instrumentatge institucional, que això és la vertent més clàssica, no?, de la ciència política, no?, la més pròxima al constitucional, a la qüestió de dret, no?, però aquí la ciència política que fem aquí, la Carles III, és una ciència política molt anglosaxona, on hi ha moltíssim d'investigació en ciències socials i molt de política internacional, també, no?, per tant, no només estudiarà institucions des d'una perspectiva formal, sinó que estudiarà ciències socials, no?, com estudiar fenòmens polítics, comportament electoral, participació política, etcètera, etcètera.
Sí, una pregunta pel professor Urriols. Quantes universitats madrilenyes ofereixen ciències polítiques?
Et refereixes a públiques o a...
En general.
A públiques.
L'oferta per un estudiant que vulgui fer ciències polítiques...
No, n'hi ha diverses. N'hi ha algunes privades i de les públiques jo et diria que totes les públiques tenen la seva oferta en ciències polítiques. No som els únics, no? La Complutense, l'Autònoma, la Rei Juan Carlos, nosaltres també, i llavors algunes privades.
I la Carlos III, què creu que ofereix que les altres no ofereixin?
Bueno, jo, en fi, jo et diria que som la millor, és a dir, som la millor universitat de Madrid, però clar, suposo que sóc part implicada en aquesta qüestió, no? Però som una universitat amb uns estudis, jo crec que molt moderns, no som estudis, diguem, molt anclats a una ciència política més institucional o més pròxima al dret constitucional, sinó que som una ciència política més anglosaxona, moderna. Tenim pocs estudiants per aula, és a dir, segurament on estigui la princesa és una aula de 35 estudiants, per tant és més controlable, suposo, més personalitzat, i no sé, diria pues, que som juntament amb la Pompeu Fabra els estudis amb més prestigi a l'Estat, no?, en ciències polítiques.
I socialment quina mena d'alumnat es trobarà a la princesa?
Bé, aquí és molt divers, perquè fixa't que, com que som Madrid, la meitat dels estudiants que tenim als nostres graus venen de fora de Madrid. És a dir, tot i que és una universitat madrilenya, ja et dic, el 50% són gent que ve de la resta de l'Estat. Com que ara hi ha circumscripció única a l'hora d'accedir als estudis, tenim molts estudiants d'altres procedències, no? Llavors, som una universitat molt eclèctica. Òbviament, a la universitat és veritat que hi ha un biaix de classe social que no veiem en altres nivells d'educació, però és molt variat. Tenim una procedència molt variada geogràficament i també dintre dels biaixos que hi ha evidents de procedències.
Serà interessant veure la demanda que hi haurà aquest curs que ve per estudiar polítiques a aquesta universitat. La nota de tall es dispararà. Hi ha alguna assignatura que faci la història de la monarquia?
Bé, història de la monarquia no, però...
Perquè això, per exemple, això se li podria convalidar, en principi, no?
Història d'Espanya, sí, no?
Sí. No, però és a dir, l'estudi de la monarquia, en fi, trobarà en diferents assignatures. Per exemple, a primer tenim Fundamentos de l'anàlisi polític, que la dona un politòleg que es diu Pablo Simón, que crec que alguna vegada ha entrat a Catalunya Ràdio, i que allà sí que estudia l'institució de la monarquia parlamentària, no? Per tant, sí que hi ha estudis. En el meu cas, per exemple, que jo estudio, dono anàlisi electoral, també dono teories de representació, no? Per tant, parlem de la monarquia com a representació simbòlica i la crisi de representació de la monarquia espanyola, no? Això és transversal, diguéssim.
Aquí,
no?
Aquí l'alumna Leonor se puede tapar las orejas, si quiere, que vamos a hablar mal de la monarquia.
No sé si han de fer treball de final de grau, però segur que triarà, doncs, el paper del rei el 23F i l'1 d'octubre, amb moltes entrevistes. Ella té bons contactes.
Crec que tinc fons directes, no?
Fons directes, no?
Estarà bé, això sí. Serà interessant veure els treballs que faci la futura, possible futura reina d'Espanya. Doncs Lluís Urriols serà un dels possibles professors que tindrà la infanta. Gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio.
I està en la matrícula, d'aquí poc estarà la matrícula oberta i acceptem estudiants de tota Espanya, així que...
No, que no es coli algun periodista infiltrat. Que no es coli algun periodista infiltrat o interessat en l'estudi i en coincidir a classe.
Bueno, i si l'ha de suspendre, que no li tremoli la mà.
Perquè... No, segur que serà un estudiant brillant.
No, i que no, que no faci falta cridar els pares un dia.
Exacte.
Tutoria.
Que vingui amb els pares allà. Lluís Orriols, moltes gràcies.
Un plaer, com sempre.
Una pausa, anem cap als Estats Units.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Freixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
El 4, 5 i 6 de maig al Palau de la Música Catalana el Sant Pau Festival presenta 3 nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeo i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnev i Marc Bukov i un final brillant amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky.
Més informació a santpaufestival.com.
El diari Avui ha fet mig segle amb 50 portades per resseguir la història del diari i la del nostre país.
L'existència de l'Avui ha ajudat a la llengua i ha ajudat a la consciència col·lectiva.
Avui, 50 anys en portada. Nit sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
ostres,
agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
És el so de l'hotel Hilton de Washington en el tiroteig que va passar al sopar de corresponsals de la Casa Blanca. Avui el responsable de l'atac compareix davant del jutge en ple debat sobre els errors en la seguretat de l'esdeveniment.
Sí, perquè d'entrada ningú s'explica com aquest home que duia una pistola, una escopeta i diversos ganivets es va poder allotjar al mateix hotel on era el president Trump i la plana major del seu govern, i com es va poder costar tant i tant a la sala on es feia aquesta gala. També hi ha dubtes sobre l'actuació dels agents secrets que, segons les imatges que s'han anat difonent, doncs van desallotjar primer el vicepresident J.D. Vance que el president Donald Trump.
Amb l'Òscar Fernández del Catalunya Migdia han fet una mica de fets i fakes amb el Carlos Baraíbar. En tot cas, hem de tenir en compte que aquest ja és el tercer cop que Donald Trump s'enfronta d'una manera més o menys propera a un intent d'assassinat els últims 2 anys.
Sí, el primer va ser, el recordareu aquella imatge, el juliol d'ara fa 2 anys, va ser a Pensilvània durant un míting electoral. En aquell moment doncs, va rebre un tret a l'orella, aquella imatge tan icònica. 2 mesos després, al setembre del mateix any, un agent dels serveis secrets va neutralitzar un home que anava amb un rifle i que estava apuntant amb l'arma entre els arbustos al seu club de golf a Florida.
Mira, podem saludar un periodista català que va presenciar en primera persona aquest atac al sopar de corresponsals. És un dels corresponsals de l'agència EFE a Washington. Edu Ribas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un plaer saludar-te, Francesc.
Home, igualment. Hem coincidit molt a Washington. I em fa... Estic fent passar tots els corresponsals que puc,
sí, ja,
amics meus. I mira, avui ha coincidit que l'Edu... De fet, deus ser l'únic català que era en el sopar, no?
Doncs no t'ho puc assegurar al 100%, però no em sona cap altre català que hi fos.
Com ho vas viure? Entenc que no, portes ja uns quants anys a Washington, però un tiroteig així tan a prop no l'havies viscut.
No, ni m'esperava que pogués passar una cosa així. Realment van ser moltes emocions. Primer, sobretot, por, no? Jo estava assegut a una taula a prop de la porta principal i allà es van escoltar els trets clarament. Al contrari del que va passar, per exemple, on estava Donald Trump i la resta de membres del govern, on sembla ser que ells no van sentir aquests trets i, per tant, van reaccionar més tard. Però nosaltres sí que els vam sentir i l'acte reflex va ser tirar-se al terra i buscar refugi sota la taula.
O sigui, tu vas passar por de veritat, eh?
Sí, va, uns segons de por, d'incertesa, de no saber què estava passant, sí. I després, clar, allò era una sala gegant, més de 2.000 persones i molts periodistes, no? Llavors, clar, tots vam començar a treure els mòbils, a gravar, a intentar explicar a les redaccions a fora del que estava passant. Llavors, clar, va ser molta adrenalina, realment.
Hi havia cobertura?
No, jo no tenia... Algunes persones en tenien, jo no tenia cobertura, jo no vaig poder avisar ni diguem-ne als companys, ni tampoc a la família, fins que vaig poder sortir de la sala, sí.
Clar, s'han fet virals moltes imatges, algunes que estan en qüestió i que són objecte de debat i de teories conspiratives, i d'altres són més divertides, com un senyor tan tranquil fotent-se el sopar mentre tothom s'amagava sota la taula...
Borrata.
Amb molta patxorra. I després, un parell d'imatges de gent emportant-se ampolles com si fos un saqueig a un supermercat. Això ho vas veure, tu?
Sí. No, jo ja havia sortit per això, perquè necessitava cobertura i clar, jo entenc que la gent que es va quedar a la sala no eren periodistes, llavors ja... El servei secret de seguida va avisar que la zona ja era segura, llavors clar, hi ha molta gent, molts convidats que estaven allà, es van relaxar i clar, llavors hem vist aquestes escenes de les ampolles de vi i etcètera, no? Però no, jo no... Ja havia sortit cap a... A més, clar, Donald Trump va anunciar que parlaria a la Casa Blanca i molts vam sortir cap allà.
Clar. És a dir, que tu clar, no... Tu no
tan ràpid com vam poder.
Ara que el servei secret no ens escolta, no et vas emportar una ampolla.
Sí. No em vaig emportar cap ampolla i de fet vaig marxar amb molta gana perquè, clar, només havíem menjat la burrata, una clar. Mica d'ensalada i acabava de començar el sopar, no? I ja vam estar treballant tota la nit i no... I doncs això, passant gana.
És un sopar...
Però sense cap ampolla.
És un sopar amb molta, és a dir, molta capacitat, hi ha 2.000 persones, per tant són molts convidats, però igualment és molt restrictiu i no són gaires els periodistes que hi poden accedir. De fet, en el meu cas, per exemple, jo no vaig poder anar mai i són pocs els periodistes de mitjans estrangers, no? No sé si ens pots explicar una mica com és el procés per poder assistir a un d'aquests sopars.
Bueno, el primer que s'ha de dir és que s'ha de pagar i és bastant car. El tiquet ronda els $500 i només hi poden anar periodistes que sí que formin part de l'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca i clar, l'aforament és limitat. No tothom que sigui membre de l'associació té garantida l'entrada, no? I la mateixa associació decideix qui deixa entrar i qui no.
Ara s'ha d'anar ben guapo, eh? Se'm van els Oscars.
Sí, smoking i vestits llargs, no? I de fet, les imatges de la roda de premsa posterior a la Casa Blanca...
Sí, és bastant divertit, això.
Amb tothom vestit... Clar. És bastant inèdit, realment.
Bé, doncs és l'Edu Ribas, periodista de l'agència EFE, que va assistir a aquest sopar de corresponsals. Us han dit si hi haurà allò, si es tornarà a fer un altre dia, es posposa per una altra data?
No se sap realment. Donald Trump, que no volia que quedés interrompuda la gala, va dir que dins d'un mes s'hauria de tornar a celebrar, però no, realment no ens han dit res i veurem què passa, perquè...
Bé, doncs estarem pendents de veure què passa. Edu Ribas, una abraçada forta. Ens veiem al juliol.
Vinga, adéu.
Vinga, adéu. Ah, és que el juliol aniré cap allà. Ja t'ho dic ara. Sí, mira, se m'ha escapat.
Com ho trobes a faltar, Garriga?
Home, trobo a faltar els meus amics, clar.
Ah.
No et passa, tu basses?
Sempre.
Doncs ja està. Ha sortit mai a cap pel·lícula?
Sí.
A quina?
Vicky Cristina, Barcelona.
Ah! Què feies d'allò? Sorties una mica sortia, per darrere?
Sortia per darrere amb una parella, amb una noia, sortien per darrere d'una conversa que estaven tenint els protagonistes. 5 minuts abans d'això vaig estar uns 15-20 segons a soles amb Scarlett Johansson.
Ah! A soles?
Es pot explicar el que va passar?
Sí. Sí, li vaig dir... Soc extra de la pel·lícula, perquè conec el productor de la pel·lícula, Ah, molt bé, molt bé. Diu, doncs jo acabo d'acabar i estic esperant que em vingui a buscar el taxi per anar cap a l'hotel, que estava a l'Hotel Arts.
I vas dir, vols que et porti jo?
Bueno, no, perquè havia d'actuar jo. Dic, ah, molt bé, doncs que vagi molt bé. I llavors se'n va anar i, per sorpresa de tothom, no m'ha tornat a trucar.
Què dius?
El que sents.
No t'ha trucat més?
No, no.
El ghosting.
Però he estat 15, mira, uns 17 segons a soles amb Scarlett Johansson.
Titularem així. Scarlett Johansson fa ghosting en Toni Bassas.
Sí, sí, no
m'ha... Pengem aquest àudio.
No, ja està.
Això és clic assegurat. Si voleu sortir una pel·lícula, teniu una oportunitat a Girona. Perquè milers de persones estan col·lapsant la ciutat pel càsting d'una pel·lícula de Disney. Busquen gent de totes les edats per fer la versió amb personatges reals de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de la princesa Rapunzel. Ho està seguint allà en directe la Dana Ricard. Dana, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
T'han agafat?
No m'han agafat, no m'han arribat ni a veure. No sé si tu pots creure, però aquí hi ha una quantitat de gent. Jo venia amb esperances, dic, ja que hi som,
clar,
doncs escolta'm, fer-me quatre fotos, no fos cas que...
Escolta,
no
se sap mai.
Sí, sí. Clar. Doncs això està impossible. És a dir, hi ha milers de persones, no t'exagero, això és el que ens havia arribat ja al matí, i hem volgut venir a comprovar-ho, i certament quan hem arribat, ja portem una estona aquí, les cues eren infinites, hi havia dues parts d'aquesta cua, l'han hagut de dividir, i llavors només els més afortunats han pogut arribar a la segona part d'aquesta cua, que és la que previsiblement acabarà entrant, però ens hem trobat de tot. Gent que ha vingut, gent que ha passat fins i tot la nit aquí, com si fos això, un concert de la Rosalia, gent que ha vingut a passar la nit, que ha vingut a les 6 del matí, gent que ha vingut des de tot arreu del país i més enllà, i que s'han trobat amb un càsting que, com tu deies, s'esperaven un càsting per una pel·lícula de Disney, que això és el que ha transcendit. Després l'organització no ha volgut confirmar-ho, diguéssim, però clar, aquesta gent s'esperava una cosa més organitzada i s'han trobat una mica de desgavell. Hem pogut parlar amb alguns d'ells i això és el que ens han explicat.
A veure, a veure.
Doncs a mi em va sortir per TikTok i com el meu somni és ser actriu, li vaig preguntar a la meva mare i em va deixar vindre.
Quanta estona fa que esteu aquí?
8 hores. Fa 8 hores, sí, des de les 7. Hem arribat a les 9:30 i m'he tingut que aixecar a les 6 de la matinada per poder vindre, i ara venim aquí a preguntar i ens diuen, no, us donem el codi QR.
He de fer les mateixes preguntes que et farien allà dins, amb el QR, i després enviar-ho.
O sigui, que faràs la prova a casa, diguéssim.
Sí.
I què et sembla, això?
Guai, està guai.
T'hem volgut deixar aquesta nota positiva al final d'aquesta nena, que ja li estava bé fer
està
el càsting
guai
a casa.
No.
Però, clar, hi ha molta gent, com deia, que ha vingut d'arreu del país, que ha deixat doncs, de fer classe, que ha deixat d'anar a treballar i que s'ha trobat que no només s'ha passat el dia fent cua per res, perquè
com,
al final
com,
no ha acabat
com, com,
de fer la prova.
Ah, o sigui, no, ningú ha fet cap prova?
Sí, se n'ha fet, se n'ha fet.
Ah.
El que passa que ja estem parlant de milers de persones, vol dir entre 9 i 10.000 persones que han vingut fins aquí avui.
Mare de Déu.
I, clar, hi ha molta rumorologia, eh? Jo t'explico també el que m'han anat dient amb les horetes que portem aquí.
Vinga, atenció, rumors. Aquí no ens ho prenguem al peu de la lletra, això.
Alerta, 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 rumors. Que anaven entrant de molt, molt a poc, que deien al principi que haurien d'entrar en grups de 50, que al final entraven de 5 en 5, i deien que com a molt arribarien al miler de persones les que haurien pogut fer realment aquesta prova.
Llavors, clar, se sap que es paga per aquesta aparició?
No se sap. És que, de fet, se sap molt poca cosa. I si t'hi fixes, ja t'he posat al principi d'aquest tall la nena explicant que ho havia vist a TikTok, perquè sí, això és el que m'he trobat. Jo, quan em deien, és que, clar, és que la convocatòria posava que era de Disney, que era per totes les edats, que això, que no calia que fossis professional, i ens hem trobat això. I al preguntar d'on heu tret aquesta convocatòria, moltes de les respostes eren aquestes. A les xarxes socials, he vist un vídeo al TikTok, m'ha explicat la meva mare que li ha explicat la mare d'una altra amiga.
Ui, llavors, pinta de bé aquest càsting.
Això és el que s'ha de fer gran. De fet, hi havia en tots aquests milers de persones una sola dona responsable de l'organització, que no hi hem pogut parlar perquè
pobre,
tothom l'estava atabalant.
Una dona per 10.000, eh?
Pobre dona.
Una sola dona que tenia una tasca molt, molt, molt poc agraïda, certament. I el que hem fet és posar el micròfon mentre ella estava donant aquestes explicacions
ara.
A la gent. Això és el que els
Dana deia. Infiltrada.
O sea, esto es lo que pasa, los macrocasting. Son macrocasting. Y he intentado adelantar los niños, pero ha habido ya un momento que ya los niños de fuera he dicho, mejor online, ¿vale? Porque yo lo que no quiero es que luego lleguen las 8 y os diga esto y os enfadéis más.
Aquesta senyora estava més desbordada que la defensa del Barça al Wanda a la Copa del Rei. O sigui, no donava l'abast. No donava l'abast, aquesta senyora, clar.
No donava l'abast. I, a més, estava explicant això d'aquests codi QR que ha generat tanta decepció en molta gent que s'ha desplaçat fins aquí presencialment. Però, clar, ella explicava, us ho estic donant ara, perquè és que, si no, igualment no podreu entrar i us ho hauré de donar a les 8 del vespre, quan aquesta decepció serà encara més gran.
Et dic una cosa, el que la gent enviarà en aquests QR no s'ho mirarà ni el tato. Això és una manera de dir-li a la gent, mira, fes-me el càsting després d'aquestes hores de cua, em fas el càsting per internet i el vídeo tal com arriba va a l'escombraria, ja veuràs tu.
Garriga, tinc una nena, abans em preguntaves, però ningú ha arribat a fer aquesta prova? Doncs mira, tenim una
ara
nena que ha arribat a entrar, que és la Michelle. Bona tarda.
Bona tarda.
Michelle, a veure, explica'm com ha anat això, quanta estona has esperat i un cop has entrat, què és el que t'han fet fer?
Que la mama ha vingut a les 6 i per això he pogut entrar.
I cap a quina hora has entrat, havent fet cua des de les 6?
A les 3.
Bueno, i un cop a dins, què és el que t'han fet fer en aquesta prova?
M'han explicat una cosa. La meva mare ha tingut que rellenar com un còdic i després m'han fet una foto.
Una foto i prou, eh? No t'han fet ballar, no t'han fet cantar, només una foto.
Sí.
I aquesta cosa que t'han explicat és secreta?
Sí.
No!
D'acord, doncs no ho explicarem. No fos cas. Bueno, t'ha agradat l'experiència o no?
Sí, molt.
Quants anys té la nostra protagonista?
Quants anys tens, Michelle?
Tinc 8.
Ah, mira.
Però, escolta, 8 anys.
Em sorprèn molt que tothom amb qui has parlat, Dana, és molt, molt jove, no?
Tinc de tot, tinc de tot. També tinc algunes noies més grans, diguéssim. Sobretot el que hi ha és molta gent que es vol dedicar d'alguna manera en aquest món de l'espectacle i que veien aquest macrocàsting una oportunitat per poder doncs, posar el primer peu o doncs, formar part, encara que fos d'una manera molt petita, d'una producció tan important com aquesta. De fet, si voleu i podem sentir-la, tenim el testimoni d'unes noies que venien des de Cantàbria i Madrid.
Hemos llegado a las 7:30 de la mañana. Ellos vienen de Cantabria, de Madrid y yo de aquí de Barcelona. Y en principio no hay ninguna señalización de nada, solo a la cola. Y sí que hay rumores de que dentro solo hay 3 personas del equipo haciendo el casting, no hay nada más. En principio ha dicho entran de 100 en 100, pero nosotros hemos visto y solo entran 5 personas y van saliendo.
Hemos tenido que coger un avión, llevamos aquí ayer, porque no aquí en el sitio, pero hemos venido ayer a Barcelona y hemos cogido un tren hasta aquí, porque al final es una producción muy grande y pues no todos los días hacen un casting para una peli de Disney. Y pues al final se nos dio la oportunidad y dijimos pues venimos, oye, que por probar pues no perdemos nada.
No sé, no fa gaire bona pinta això, Bassas.
Però imagina't, no, però la quantitat de somnis que té la gent...
Ah, no, somnis els que vulguis.
La quantitat de gent que té somnis, diguéssim.
Sí, sí, sí.
La idea que Disney és la fàbrica dels somnis, que vés a saber, és el que deia aquesta noia, algú agafaran, doncs perquè podria...
No.
Podria ser jo, no?
Sí, la fàbrica dels somnis i la son que tindrà la gent aquesta nit, bueno, que ha estat 9 hores fent cua.
En una societat que, a més, cada dia veu per la tele Eufòria, ha vist OT, vull dir, això del càsting forma part de la cultura popular ja, i de la canalla, sobretot.
Tothom vol anar a un càsting, i per això enviar la Dana Ricard. Dana, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Fem una pausa. Saps quina setmana és aquesta?
L'última d'abril i la primera de maig.
I això és la setmana de la llengua.
De la llengua catalana. Molt bé.
I la farem servir molt.
Em sembla fantàstic.
De fet, la fem servir cada dia.
Sí.
Però aquesta setmana, amb més atenció. Quan tornem de la pausa, ens posem a prova. Clapés ens posa a prova.
Com?
Clapés.
Bueno, cada tarda.
Clapés ens posa a prova cara a cara.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I
vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per Vinted sento que faig menys mal amb els meus vicis.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contenta.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Si va patrocinar-hi tot això,
Però ara ens faran un examen o
com va? Ara ens faran un examen, no sé si un examen, però avui, que comença la Setmana de la Llengua, ha vingut una persona que controla molt de llengua. Clapés. Olga Clapés, que és una de les nostres lingüistes.
Ets un pescaclics.
Olga, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, i vosaltres?
Bé, hem volgut començar la Setmana de la Llengua posant-nos a prop a nosaltres mateixos, perquè nosaltres tenim una missió, entre altres, que és la de difondre la llengua catalana i de fer-ho amb correcció i parlar-la bé i ser, no sé si dir exemple, però com a mínim sí que marcar una mica de referència. Ho fem?
Va. Home, jo et venia a parlar una mica de la feina dels lingüistes.
Explica'm què feu. Explica'm què feu els lingüistes.
Sí, perquè sempre sembla que anem amb el boli vermell i renyant i policia i no... No, home, no, nosaltres estem aquí per assessorar...
Clar, per ajudar-nos.
Clar, no només corregim coses d'ortografia, gramàtica. Escolta, sempre estem allà mirant contradiccions, contingut, pronúncia, homogeneïtat a l'antena. Vull dir, fem moltes més coses. Que sempre ens diuen, l'examen. No, home, no, molta cosa fem els lingüistes.
Clar, és una feina imprescindible perquè nosaltres, en
molt
bona
invisible,
part...
Molt invisible.
Part, hi ha part que s'improvisa i això... S'improvisa. I això, doncs, no ho podem corregir perquè això va sorgint, però sí que hi ha una part de guió que sí que ho rebeu i que podeu anar revisant i mirant i canviant paraules o corregint-les o fent suggerències fins i tot, no?
Sí, sí, és això. Fem una feina molt invisible, molt transversal a tota la casa, a tots els programes, totes les seccions, i ara amb les xarxes, ja ni t'ho explico. Això s'ha disparat, no?
I encara els envieu notes? O sigui, com...
Els informes, sí. També fem seguiment cada vegada menys, perquè hi ha molta feina, però sí, de tant en tant fem informes de seguiment. I el que volia explicar, que la teva època, Antoni...
Hi havia la UAL, la Unitat d'Assessorament Lingüístic.
Encara hi és això.
Però es dieu així.
Ara es diu DAL.
Som DAL, Departament d'Assessorament Lingüístic.
Han passat unitat a departament, que té com més... Catxet.
Però a la teva època, un minut de ràdio... Tu feies un minut de ràdio, el corregíem, no? Corregíem el guió, tu feies el minut i sortia, ja està. Un minut de ràdio, un minut de correcció. Ara, un minut de ràdio és un minut de reel, un minut de pòster que després surt, un minut de... Saps?
Clar, clar, la web, el Twitter, el push, el reel... La pròpia antena, sí, després sí, el podcast, sí. Que ara de cop i volta hi ha podcast, clar, són moltes coses que s'han de fer cada dia. Ens has estat escoltant?
Sí. Escoltant i sentint, perquè us sentim de fons amb ara, la ràdio i de ara. Tant en tant us escoltem.
Abraça'm.
I, com que t'he dit això de no fer de policia,
sí.
He fet una secció com la de la Pineda, que m'agrada molt.
Ah, sí, de repàs.
Però el català que no sabies que sabies.
Ah, ostres, m'agrada molt aquesta secció.
Clar, no sempre corregint.
És a dir, coses dolentes ara no, eh?
N'hi haurà alguna, però ara ho veuràs.
A veure, va.
Cal dir que vas començar amb algunes dificultats de pronúncia de la frase insígnia del programa, que jo vaig haver de preguntar, però aquest noi té orígens a Girona o què passa? Perquè sonava així, escolta.
Benvinguts a la millora del dia, són les 4. Benvinguts a la millora del dia, són les 4. Benvinguts a la millora del dia, són les 4. Aquí, Francesc Garriga.
Millora?
La millora.
millora.
A veure, que també és que millora el dia, però la idea és la millor hora.
Que sembla allò del bora nit.
Sí, bora. Sí. I jo vaig venir a preguntar-t'ho, dic, escolta, hi ha alguna raó desconeguda perquè tu diguis millora? I tu em vas dir, ah, no, no me n'havia adonat. I des de llavors ja...
Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
Ara! Millor hora.
Gràcies al departament que s'encarrega d'això.
Molt bé.
Després vas tenir uns curtcircuits mentals a l'hora d'accentuar certes paraules, sobretot abacus.
Encara no. Tinc dos rànquings, dues classificacions, m'heu de dir a què corresponen. 9-3-2-0-7-4-7-4, una targeta d'abacus... No, abacus, sempre ho dic malament. Una targeta d'abacus valorada... No, acabarem la temporada i no ho hauré dit bé cap dia.
Però a còpia de dir-t'ho i de posar-t'hi l'accent marcadet al guió, ho vas acabar dient bé.
Els dimecres tenim rànquings. Us dic una classificació, no us dic a què correspon i vosaltres m'heu de dir de què és aquell rànquing, de què és aquella classificació. Dos oients lluitaran per una targeta d'abacus. Abacus. Abacus. Mira, és que ara ja m'hi posen accent i tot, eh? Abacus.
També passava amb un altre patrocinador, no?
És possible.
Això? Abacus.
Et van deixar de patrocinar o...?
Sí.
Vaja.
Sí, sí.
Parlant d'accents, l'altre dia al guió hi tenies escrit Múnich, amb accent a la U, i vas dir això.
Bavarès, pertanyent a Baviera, als seus habitants o a llur cultura. Baviera és una regió històrica i entitat federada del sud-est d'Alemanya, amb capital a Múnich.
I aquí he de sortir en la teva defensa, perquè durant molts anys us vam estar insistint amb la pronúncia de Múnich, Zurich, i tu amb esports te n'havies fet un
far... Home, el Bayern de Múnich, tota la vida, clar.
Però des del juliol del 2023, a dir, al nostre portal lingüístic, vam incorporar els canvis de nomenclàtor mundial de l'IEC i per això la confusió. És
normal. Per tant, han de dir...
Múnich.
Múnich.
Per què, Zurich. Això?
Múnich.
Com és que s'ha canviat?
Perquè s'intenta adaptar, sistematitzar i unificar els criteris per acrostar-se més a la pronúncia real. Llavors, hi ha tots uns canvis, ens vam adaptar...
Què vols recordar? Núñez?
No, sí. Clar, ara no passaria allò de que el Barça es classifica president, per una final que juga
president, a cap a Múnich, eh?
Diu, president, a Múnich, eh? A Múnich, diu, sí, sí, molt bonic.
Molt bonic.
Bé, va, més coses que no sabíem que sabíem.
En canvi, una mica més endavant, el guió tenies escrit Víctor Orban, però amb accent a la A, perquè és com s'escriu, però es pronuncia Orban, i tu ho vas dir bé.
Volem comentar l'elecció del nou primer ministre hongarès, Peter Magyar, no? Que posa fi a 16 anys de govern de Víctor Orbán. En les últimes hores, Magyar ha sorprès, per exemple, amb una decisió. Tancarà els informatius dels mitjans públics d'Hongria.
Què més?
Tu mateix t'autocorregeixes quan improvises, que això està molt bé.
I avui que tenim el que no ha sortit aquí? Tenim...
Tenim la crònica de la Juliana, que va assistir, com la Judit.
Perdó, carai, la Judit estava...
Perdó, carai.
Clar, home, és que...
I aquí t'estàvem escoltant en directe a la redacció, van fotre un salt de la cadira, no va fer falta treure el bar, perquè tu mateix et vas treure terrisseta.
Jo crec que anés, bona tarda, avui.
Bona tarda.
Vas estar a punt, eh? Però no. I no dissimules, podries fer veure com si no t'haguessis equivocat, però prefereixes rectificar.
Contra què juga el Barça?
Mònaco, que tenim el Macià, ja.
Són bons, aquests?
L'hem portat... Molt bons.
Més que el Barça, a priori?
El més és...
A priori?
A priori, dic això. Potser volia dir en previsió, a priori. No, no, a priori.
Més.
Fins i tot apliques el llibre d'estil.
Leo Messi torna.
Torna.
Leo Messi torna.
Leo Messi torna.
Al futbol català.
Torna a Catalunya.
A un club de futbol.
A un club de futbol.
Un club de futbol de la província de Barcelona.
Sí, senyor.
Demarcació de Barcelona, millor.
Veus?
El llibre d'estil aposta per parlar de marcacions, i tu?
Pam. Va, i una última, que no tenim més temps, però una última.
Tens molta riquesa lèxica, tanta que portes sinònims.
I a mi em passa una cosa... A mi m'agrada molt ballar, cantar i flipar-me, però amb la Rosalia em passa que em quedo bloquejada, a vegades.
Ja, embadalida,
em quedo embadalida, moltes vegades.
És una obra d'art davant d'això.
Em quedo embadalida. Llavors, com que m'emociona i em connecta molt...
Fa pinta
que potser...
Bé, doncs així arrenquem la setmana de la llengua, Basses, amb aquesta voluntat.
Un notable.
Clapés, moltes gràcies.
A vosaltres.
És un gust treballar amb tu. Una pausa.
En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot, almenys del que importa.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Soc aquí, bèstia immunda! Ah! On s'ha ficat la Valentina?
Qui ets tu?
Una sèrie d'animació basada en els còmics de Vivian Bonastre.
A l'aventura!
Valentina de Montblanc, disponible al canal de YouTube del Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ai, no perdrem el temps aquí, perquè avui a les 6... Tinc moltes ganes de les 6 avui, no sé per què. Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Júlia Canet, com estàs?
Ai, rei, molt bé. I tu, amor?
Jo bé.
Bon carinyo, en poca estona.
Que bé, aquest dilluns, com comencem?
Estem molt tendres. Des de que el temps passa tan ràpid, veus que l'únic que pots fer-te és aferrar-te a l'amor, Francesc. És l'únic que ens queda. Ja ho havien dit, eh? Molts savis, però no els hi fas cas fins que et comences a fer gran.
I tu t'estàs fent gran.
I jo em noto ja el pes a les espatlles de l'edat.
Us ha anat bé el cap de setmana?
Prou bé,
sí.
Prou bé. Molt bé, molt bé.
Sí, de fet, genial.
Sí, sí.
En Roger i jo estem especialment contents. Ha sigut un cap de setmana brillant per nosaltres.
Només falta que l'Espanyol avui guanyi, per mi ja cap de setmana rodó.
Aquí hi hauria més debat.
Sí.
Però diríeu que ha passat alguna cosa molt especial?
Sí.
I no, de vegades no cal que passi res especial. De vegades un cap de setmana de bones notícies, de WhatsApp actiu, de coincidir tots els amics xatetant a l'hora, d'una mica de copa de vi després.
Alegrar-te per un amic o amiga.
Alegrar-te per un amic o amiga.
És molt bonic.
Sí, és preciós.
Bé, doncs a les 6 potser us faig alguna pregunta més.
Sí.
Ja que al Bassa fem aquesta falca.
Correcte.
Anem a repartir un berenar?
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Ara veig que no us he preguntat. Avui teniu un tamasso, a les 6.
Quin?
Home, veig aquí el nom d'un cantant català que us està donant dies de glòria, o no?
Ah, sí, no, sí que en parlarem.
Home,
sí,
jo només vull parlar d'això des de fa temps.
Manu Guix,
Jo estic... Saps quan t'enamores que estàs en aquell període d'obsessió que no vols fer res que no sigui estar amb aquella persona de qui t'has obsessionat? Doncs jo ara estic així amb Manu Guix.
Doncs
jo només
serà...
vull parlar d'ell.
Això serà a les 6, però ara deixa'm trucar la Sílvia, que ha rebut un berenar. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Que has rebut un berenar, però no t'imagines de qui pot ser?
Pues, no, bueno, ma germana, sembla.
Com es diu ta germana?
Mariluz.
A veure si qui et saluda és la Mariluz o no. Ara ho sabrem. A veure, ja pots saludar.
Aviam.
Hola.
No ho sabia.
No ho sabia, eh?
Mariluz, per què li envies aquest berenar a la Sílvia?
Pues mira, Francesc, perquè se'n van a viure a Sitges i el dilluns és el meu dia lliure i sempre dic, trobo a faltar mi germana per berenar a la tarda. Oh. I com que veu fer això del Port de Cabrianes, dic, pues mira, per mi germana també.
Que bé, Sílvia. Trobes a faltar la, trobes a faltar la teva germana?
Bueno, parlem molt i ens veiem força. Però sí, hi ha moments o situacions que sí, que sí.
Que bé, doncs aquí a compartir aquesta coca amb aquesta distància, però la Mariluz ja ha pogut enviar a la Sílvia aquesta coca del forn de Cabrena. Sílvia, Mariluz, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Bona tarda.
Adéu,
adéu. I a la Sís que no surti d'aquí.
Aquí estarem.
No sé, és que teniu com un somriure com sorprenent avui.
Què? Estem més callats de l'habitual.
Sí. Mm. Us esteu callant alguna informació?
Oh, moltes, però això sempre.
Massa, tu notes també, no?
Afortunadament.
Sí, jo sí que sortiré d'aquí.
O no?